l'aigua quan les condicions escalfen la seva superfície i entra l'aigua en l'interior de l'objecte. Mm-hmm. I això ho han pogut explicar. I deia jo que és fascinant perquè podria ser que, com que el 3i Atlas segurament ha vagat per la galàxia durant... Se pensa que ja almenys dues vegades o tres vegades la edat del sistema solar. El sistema solar nostre va néixer fa 4.600 milions d'anys aproximadament. I el 3i Atlas podria tenir entre 10.000 milions d'anys o 13.000 milions d'anys, la qual cosa seria duplicar o triplicar pràcticament la edat del sistema solar, de nosaltres mateixos, de tot el que coneixem, que se va formar fa 4.600 milions d'anys.
13.000 milions d'anys és quasi la edat de l'univers.
Sí, és una cosa grandiosa. Uh-huh. Però, d'altra banda, l'objecte, com que va ser separat de la seva estrella, segurament, o per un pas proper a l'estrella, o per un pas proper, pròxim, a algun planeta gegant, des de que se va desprendre del seu sistema planetari, aquest objecte ha estat movent-se a través de la galàxia, molt possiblement no hagi passat molt prop de cap estrella, o si ha passat pues, una mica de... com ha passat ara, no? En el sistema solar, que passa, però no massa prop. I com a conseqüència, trobem que la natura interna de l'objecte és el que diem molt prístina. És pràcticament com quan se va formar. I lo més interessant d'això és que els objectes transneptunians que tenim al sistema solar, que tenen una aparença, una capacitat reflectiva semblant, i per tant segurament els materials que el formen són semblants a les del 3i Atlas, doncs tenen una diferència molt important, que els objectes transneptunians, com que no van fugir del seu sistema planetari, han estat sotmesos a tot tipus d'impactes, amb altres cossos transneptunians, amb asteroides, amb roques, etc. No? I com a conseqüència, ja la seva natura no és tan prístina com la del cometa 3i Atlas. Mm. I això és el que és realment fascinant d'aquest objecte i el que ens permet aprendre el fet de poder estudiar els objectes que ens visiten i que venen d'altres sistemes planetaris.
Lo cierto es que cuando empezamos a oír hablar de 3i Atlas, la primera preocupación era saber si su órbita podría entrar en colisión con la Tierra. Obviamente eso fue lo primero. Y sobre eso quería preguntarle sobre la posibilidad de que un cometa pueda impactar contra la Tierra. Sí. Y en el caso de que supusieran una amenaza para la Tierra, ¿con qué margen de tiempo contaríamos para que se nos ocurra algo?
Bé, ara tenim... ara, d'objectes, les bones notícies és que podem detectar objectes cometaris quan estan relativament a mesos de distància de nosaltres. I, per tant, si en el futur se descobrirà algun cometa que s'està arribant des d'una òrbita d'alta inclinació, evidentment es podria posar en pràctica, de fet, algun tipus de missió com la que vam testejar. Jo mateixa vaig formar part de l'equip científic d'investigació de la missió DART de la NASA i se podria intentar impactar si el cos no, evidentment no és massa gran. I evidentment la probabilitat de que un impacte amb un cometa puga ocórrer és molt baixa, és segurament un dos ordres de magnitud inferior a la que podria ser d'un cometa, d'un asteroide, perdó, que ve del cinturó principal. Un asteroide d'un quilòmetre de diàmetre arribant-nos del cinturó principal és un fenomen extremadament rar avui dia. Seria un cada 100 milions d'anys. I, per tant, que un cometa, podríem estar parlant d'un impacte d'aquestes dimensions cada 10.000 milions d'anys i, per tant, altament improbable.
Ya, lo que pasa es que si llega, estamos hablando de la extinción.
Sí, per això també estem tots, és que fem exploració espacial i que estem sostenint i amb la idea de arribar a la Lluna i d'arribar a Mart, pensem que si el gènere humà amb les seves mancances, no? I, sí. I